Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa, el magazín matinal en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats de dilluns a divendres i de 9 a 12 des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. A les vies tècniques i tria musical, el control central de Vilafranca, Toni Olivella, i us parla, tot coordinant aquestes 3 hores de ràdio, Sílvia Delgado. D'aquí uns instants saludem l'Eli Jiménez, el Raimon de Cara i la Lourdes Meronyo a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio per fer la roda d'actualitat, una roda amb la qual ens agrada començar els dilluns i que ens permet, emissora a emissora, explicar com es presenta la setmana, quines cites, quines convocatòries, què passarà en definitiva. I a Ràdio Vilafranca tindrem, a més, el Josep Maria Soler. Amb la roda d'actualitat ens plantarem a 9:45, primer flash informatiu en clau Alt i Baix Penedès d'aquest dilluns. I tot seguit els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana. A les 10 obrirem la segona hora d'aquest matí, tot presentant les primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf, que tindran lloc dimecres i dijous a Sant Sadurní. Ens en farà 5 cèntims el responsable de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès, el seu president, Ramon Giró. A 10:45, segon flaix informatiu d'aquest matí, ens actualitzem en qüestió de 5 minuts i seguim. A 10:45, saludarem l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran, que avui ens vol parlar de tots els canvis que implica l'arribada d'un nadó en una casa on hi ha un gos. Ens explicarà com preparar aquesta arribada perquè sigui fluida i puguin conviure tots dos. I a les 11, tot obrint aquesta tercera hora, cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. Avui ens acompanyarà la seva presidenta, la Dolors García. A 11:45, tercer flaix informatiu, l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, en aquesta tercera i última cita al Penedès en xarxa. I acabarem amb un lema que hem fet nostre ja des de fa una colla de mesos. És riquesa, és salut, el lema del fisioterapeuta Adrià Solís de Fisiocorp Group, que ens acompanya un dilluns al mes per ajudar a cuidar-nos. Avui parlarem d'un problema, d'una malaltia degenerativa força estesa, l'artrosi. I a banda d'aquests tres flaixos en clau Alt i Baix Penedès, als 9:45, de 10, d'11 i de 12, aleshores en punt expliquem la resta de notícies, tot allò que passa més enllà de casa, els butlletins horaris. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest matí de dilluns 8 de novembre al Penedès en xarxa. Des d'ara i fins a les 12. Som-hi, ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Comencem el dilluns amb bon peu amb aquesta roda d'actualitat que ens permet situar-nos i saber com transcorrerà la setmana a tots els fronts. Una roda d'actualitat que encetem a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bona setmana, Eli.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs comencem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i ho fem demà mateix a Gelida amb el ple municipal extraordinari que servirà per aprovar les ordenances fiscals pel 2022. Un ple que arrencarà a partir de les 8 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament de Gelida. Ja per dimecres arrenquen a la Fassina de Sant Sadurní les primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf, que de fet us aproparem a partir de les 10 del matí al tema d'actualitat, una iniciativa de les cambres de l'Alt Penedès i el Garraf, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i també de l'Agència de Desenvolupament Nova Garraf, que abordaran la temàtica dels serveis de transport i les infraestructures viàries que tenen afectació en aquestes dues comarques. Com dèiem, unes jornades que arrencaran dimecres i que també es duran a terme dijous a la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní. Encara a Sant Sadurní, dijous, tindrem xerrada titulada Viure de la música amb les sadurninenques Nana Love i Karen Montero, una proposta que arrencarà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Saltem a dissabte i tornem a Gelida, on hi haurà campanya de donació de sang de 10 del matí a 8 del vespre al casal de la gent gran de Gelida. I també a Gelida, dissabte a partir de les 7 de la tarda, tindrem concert amb Louis Washington i l'orquestra Sabor Latino al casal i també amb reserva prèvia d'entrades a www.gelida.cat. A Sant Quintí de Mediona i en el marc de la celebració del seu mil·lenari continua el cercle obert de conferències històriques. Aquesta setmana amb la segona conferència titulada Sant Quintí de Mediona, mil anys enrere, segle 10-11, càrrec del doctor Stefano Singolani i també de l'historiador Daniel Vilarrubias i presentat per l'historiador Xavier Argemí. Això serà a partir de les 7 de la tarda a la sala polivalent de Sant Quintí de Mediona. En el mateix marc, a les 11 del matí dissabte, tindrem gincama 1000 anys a la plaça dels Avis de Sant Quintí. Les inscripcions es poden fer trucant al telèfon 93 899 80 28. I ja per diumenge, a Mediona, tindrem caminades Santa Càndia i Castell de Miralles amb sortida a 8:45 del matí des del poliesportiu de Sant Joan de Mediona. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons tindrem caminada a la finca La Llena, al celler Caves Muscàndia, sortint a les 9 del matí des del passeig Marimon Llançà de Sant Llorenç. I el destacat de la setmana l'anem a buscar a Sant Quintí de Mediona, perquè aquesta setmana se celebra la 13a Fira Matadegolla, que tindrà diumenge al matí esmorzar popular, la recreació de la vida quotidiana del Sant Quintí del segle XVIII, també un campament militar dels Miquelets de Catalunya, ambientació de Sant Quintí, Vila Cremada, mercat de productes artesans, la xerranca de Sant Quintí, mil salts d'alegria, i també a les 12 del matí a la plaça del Sol tindrem la presentació del llibre Sant Quintí Essencial a càrrec del grup d'estudis Quintinenc i a partir de les 7 de la tarda al teatre al Centre Cultural El Jardí. I per acabar, recordem que aquest cap de setmana continuen els actes de commemoració del centenari del Centre Cultural i Recreatiu La Parra de Vinyonou, al terme municipal de Minyonet del Penedès. Dissabte tindrem a les 6 de la tarda al local d'Esquerres l'espectacle de màgia a càrrec del mag Aizipi. A les 9 del vespre al restaurant La Garrofa hi haurà el sopar del soci i diumenge, per acabar, a 6:45 de la tarda, al local d'Esquerres, tindrem teatre de la 31a roda de teatre amb l'obra La Deessa de les Pells, a càrrec de la companyia teatral Magret.
Seguim fent roda d'actualitat, tot presentant la setmana, ara des de Canal 20 a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Comencem aquest repàs de propostes fent una crida a la solidaritat perquè aquest dimarts, a partir de les 5 fins a les 9 del vespre, es podrà donar sang al local nou de Moja, que la inscripció prèvia a donarsang.gencat.cat. I també dins de la 48a festa del Mos de la Ràpita, a 9:15 del vespre, al Centre Cultural Recreatiu, nit de muntanyisme, muntanya és nom de dona, a càrrec de Núria Repiso, organitza el grup de joves de la Ràpita. Per dimecres hi ha a l'Espai Antistiana de la Ràpita l'auca dels drets dels infants a les 5, també dimecres xerrada Sabem el que consumim a 11:15 del matí a Calantic, al carrer Berenguer dels Monjos, amb Vanessa Garcia, i dins de la 48a festa del Mos de la Ràpita, a 9:15 del vespre de dimecres, al Centre Recreatiu Xerrada Vitivinícola, a càrrec de Josep Maria Albet i Nolla. Taller de gent gran, estratègies emocionals per sentir-se bé dijous a partir de les 5 de la tarda al casal de la gent gran de Sant Cugat Sesgarrigues. Tornem a Santa Margarida i als Monjos perquè dijous a 5:15 al Tangren hi ha berenar xic. Divendres s'explicarà el conte l'eruga Golú de les 5 a la biblioteca i dins de la 48a festa del Mos de la Ràpita moltes propostes. Divendres a 10:15 l'encesa de la traca d'inici de festes, a les 10 la inauguració de la mostra de vins del Penedès i Cava, seguidament tradicional premsada de raïm amb l'obtenció del Mos de 2021 i espectacle d'humor a càrrec d'Esperanceta de Casa Garcia. I dissabte, dins del cicle anem a caminar a 9:15 del matí, sortida de davant de l'Ajuntament amb ruta pel Parc del Foix a càrrec de Joan Rovira. Molta activitat també dissabte per la festa del Mos de la Ràpita. A les 11 l'Avinguda Penedès, esmorzar popular. A 12:15 davant del centre, sortida del 33è Corremós, és una cercavila de vehicles sense motor, i seguidament també davant del centre el taller infantil Fes la teva visera de la festa del Most. A les 12 l'Espai Municipal Antistiana vermuteja amb Caram Caram, i a 8:15 del vespre davant del centre el desè corre cellers amb xaranga màgic. A les 8 del vespre a la plaça Ramon Cabré, sardinada popular. I diumenge no deixem la festa del Most de la Ràpita, a les 12 41è concurs de tastavins de la Ràpita, i també hi haurà un vermut electrònic rapitenc. Per la tarda a les 7, ImproShow Mac i mentalista Toni de les Heres, i en acabar degustació de ron cremat i pastes i traca de fi de festa. I aquesta també és una setmana de festa, festa major petita, Sant Martí, dimecres repic de campanes a les 3, dijous a les 12 a l'església de Santa Maria, missa en honor del patró del municipi, i a les 5 a la plaça Catalunya, xocolatada popular amb jocs infantils, inflables i bitlles catalanes. Divendres a 8:15 del vespre a la sala Polent del castell de Sant Martí es presenta la novel·la Ànima Morta, a càrrec de l'autor martinenc Lluís Sanahuja, va ser primer premi de novel·la breu Vila de Porreres, i a continuació a la sala gòtica degustació de vins i caves de Sant Martí amb l'acompanyament musical del grup Trifàsic. Ja dissabte a les 10 esmorzar popular, i a les 8 del vespre timbalada primer i després correfoc a càrrec dels diables Aristois. I per diumenge a la societat, a 7:15, dins de la 31a roda de teatre, hi haurà doncs la representació de l'obra Nadal a Calscopielo, a càrrec del grup de teatre amateur La Torre de les Gunyoles. A Olèrdola, per dissabte, l'Ajuntament organitza una visita guiada gratuïta per conèixer el patrimoni de Moja, amb inici a les 11 del matí des de la cooperativa de Moja, i també dissabte hi ha una intensa jornada dins dels actes de l'any Mir Geribert, amb tres xerrades i un debat per parlar de la figura literària del príncep d'Olèrdola. A partir de les 11 del matí al local 9, amb la participació de Fermí Fernández, actor i humorista, Enric Alpena, periodista, historiador i presentador, Colla Baix, escriptora, el dibuixant Oriol García, que era el guionista i periodista, la guionista i periodista Mercè Sàrries, l'escriptor Jordi Romeu Carol i el folclorista i gestor cultural Bienvé Molla. També dissabte, igualment a Moja, hi ha un taller de lettering a l'edifici de Correus a partir de les 10 del matí, i per diumenge dues propostes, sense deixar Olèrdola, la 21a edició de la cursa de muntanya pujada al castell d'Olèrdola, i d'altra banda, la inauguració de l'exposició al conjunt monumental d'Olèrdola dedicada al centenari de l'inici de les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi haurà primer una visita guiada teatralitzada a les 11 del matí i l'obertura de l'exposició a 1:15. I acabem amb els actes de la festa del Mos de Sant Pere Molanta, que es viuen dissabte i diumenge, dissabte a les 10 de la nit al Castell de Foc, al carrer Vila Maimona, i acte seguit a la sala l'espectacle d'humor amb la mega pubilla catalana i la vedeta andalusa Juan Reina. Per diumenge, al migdia, a les 12, davant de la sala, començarà la cercavila pels carrers de Sant Pere Molanta i per la tarda, darrera activitat, a 6:45, a la sala de la Societat, hi haurà la representació de l'obra Finestres indiscretes, a càrrec del grup Les Escoles de Gelida. La recaptació que es pugui obtenir es destinarà a la Marató de TV3.
És el torn ara de el Baix Penedès. Què passarà aquesta setmana als seus diferents municipis? Ens ho explica la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest dissabte, de 10 a 1, tindrà lloc un taller per a joves APPs per a la recerca de feina. Serà a la Casa de Cultura i les inscripcions s'han de fer a la biblioteca o per correu electrònic a cultura.stj@santjaumedelsdomenys.cat. Diumenge, a les 6 de la tarda, però a la Societat, espectacle musical a càrrec de Pocket Duet. Anem a Llorenç del Penedès. Avui dilluns, a 3:45 de la tarda, la comparativa a la Sala dels Diables, inici del curs de puntes de coixí. Demà, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, taller Fes fotografies professionals amb el mòbil, a càrrec d'Aula F7. Pel que fa a diumenge, a les 6 de la tarda, al centre, a la Sala Gran, tornen les matinals infantils. Els diumenges 14, 20, 21 i 28 de novembre, a les 6 de la tarda, us esperen per fer-vos gaudir d'un espectacle familiar amb jocs, música, obsequis, sorpreses i una història que acompanyarà al llarg dels 3 dies. A les 6 de la tarda, però a la comparativa, la Sala del Ball, Ball de Saló, amb la banda sonora Duo i els dos membres puntuals del quartet, Gemma i Xavi, que faran un recorregut per gaudir de diferents melodies i cançons de tots els estils. A Santa Oliva, aquest dissabte, tindrà lloc la tercera Fira de l'Olivera, però que en parlarem més àmpliament el dimecres a l'agenda al detall. A Bonastre han començat les activitats, com són Pilates i Zumba, de 7 a 8 de la tarda a la Societat. Les inscripcions cal fer-les per a l'Ajuntament o bé per correu electrònic. Marxem al Vendrell, xerrada avui, el dimecres, perdó, a xerrada perquè és important que pel teu fill que tu participis a l'escola i a la família. A 6:45 de la tarda i serà a l'edifici del Camí Reial 13-17. També dimecres, visita comentada, coneix la ceràmica contemporània a càrrec de Carolina Palau, escultora i professora de l'Escola Municipal d'Art Apel·les Fenosa. Serà a 7 de la tarda a la Sala Portal del Perdó. Dijous, jocs de taula per adults a la Sala de Lectura de Comarruga. Dijous també, créixer en família, conflictes i responsabilitats a les 6 de la tarda de forma telemàtica. Divendres, taller infantil, fem un globus de material reciclat a 6:45 de la tarda al Museu Déu. El divendres també, sent la música, l'Orca dramatitzat i musicat per Joel Minguet, serà a les 8 de la tarda a la Capella de Fàtima. Dissabte, sortida al Pedregosa durant tot el dia i cal inscriure's a alvendreiturístic.com. Marxem a Calafell, i és que aquest pròxim dijous se'ls farà l'obra de teatre Estas son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir, amb col·loqui posterior amb les protagonistes. Serà a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. Dissabte, primera trobada de bicicletes clàssiques a Calafell. Serà a 10:45 del matí la concentració a la plaça Catalunya i circuit pel municipi. Una altra visita guiada serà diumenge a la Casa Barral a les 11 del matí. I acabem tot plegat amb Cunit, amb dues activitats, que aquest dimecres a les 6 de la tarda al Casal Municipal de la Gent Gran organitza una nova xerrada informativa per parlar sobre aspectes de salut importants per a la gent gran. Aquesta xerrada anirà a càrrec del farmacèutic David Rovira. I el dissabte, dia 13 de novembre, a les 6 de la tarda, l'espectacle infantil Eureka al Teatre Casal Municipal a càrrec del Cau de l'Unicorn.
I acabem a Ràdio Vilafranca explicant com serà aquesta setmana la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs bé, una setmana també intensa en tots els sentits i entre altres aspectes, per exemple, amb una activitat cultural nova que difondrà el patrimoni documental de Vilafranca, del Penedès i de la comarca de l'Alt Penedès. Una activitat nova que organitzen conjuntament el Vinceum, la Biblioteca Torres i Bages i l'Arxiu Històric Comarcal de l'Alt Penedès. Els tres equipaments, amb suport de l'Ajuntament de Vilafranca, s'han unit per oferir durant aquest mes de novembre un cicle de 6 conferències sobre el patrimoni documental i els seus investigadors i investigadores. En aquest cas, val a dir que l'activitat s'emmarca, com dèiem, dins d'aquest mes de novembre, entre el dia 8, que és avui, i el 18, i avui és el primer dels dies en què hi haurà una conferència, en aquest cas organitzada per la Biblioteca Torres i Bages, que farà de caràcter introductori d'aquestes jornades i un acte doncs, que té lloc en el transcurs del dia d'avui. Cal dir també que en el que fa referència a l'activitat cultural, avui dilluns ens convoquen els mitjans de comunicació per presentar-nos el que serà la mostra literària Dones Singulars, que organitza Òmnium Cultural a l'Alt Penedès, amb l'objectiu de reconèixer a través d'un relat literari el valor d'aquelles dones de la nostra comarca que han dut a terme activitats veritablement rellevants i fer-les visibles, perquè han estat protagonistes de fets notables de forma anònima i altruista. Avui ens explicaran més detalls d'aquesta doncs, activitat, d'aquesta mostra literària Dones Singulars que organitza Òmnium Cultural de l'Alt Penedès. Val a dir que estem en una setmana de propostes culturals. Se'ns explicarà demà als mitjans de comunicació, a través d'una roda de premsa, la presentació de les jornades que anomenen Arquitectures del Vi, revisions contemporànies. A motiu del centenari de l'edifici de Cal Verger de Vilafranca del Penedès, que és un magatzem de vi de ressons noucentistes i que des del 2008 acull les reserves del Vinceum, el museu organitza un seguit d'activitats al voltant d'aquesta arquitectura emblemàtica des de demà mateix i fins al dia 11 de desembre. Demà serà el dia que es presentaran aquestes activitats, però bàsicament tindran lloc els primers dies del mes de desembre, del 9 a l'11. Aquesta efemèride és el punt de partida de les jornades que Vinceum proposa per comprendre millor la història del vi, dels patrimonis arquitectònics que ha generat el Penedès, Catalunya i el món. Continuem repassant activitat. En l'àmbit polític, per exemple, cal dir que ens convoquen aquest dimecres a la vespre, convoquen sobretot a la militància i a les persones vinculades a Esquerra Republicana de Catalunya a Vilafranca del Penedès, perquè hi ha el procés de primàries i hi ha finalment la votació que es farà, com dèiem, aquest dimecres al vespre a Vilafranca. L'edifici de l'Enològica està convocada doncs, a aquestes primàries per triar el cap de llista de les eleccions municipals del proper 2023. Pel que sabem, s'ha presentat una única candidatura encapçalada per Pere Sàbat i, per tant, en principi, després d'aquests resultats de les votacions, es podrà proclamar doncs, com a candidat en les properes municipals per part d'Esquerra, Pere Sàbat, amb aquesta jornada que té lloc, com dèiem, dimecres a l'Enològica de Vilafranca del Penedès. També hem de parlar-vos d'una conferència que té lloc el mateix dimecres, porta per títol Lluita Internacionalista, on van les pensions? Una xerrada que s'organitza també des d'aquest col·lectiu de la lluita internacionalista a Vilafranca del Penedès, que tindrà lloc a l'Escorxador a 7:45 del vespre i en la que els ponents seran Andreu Pagès, Ariana Berigiani i Paco Gómez, tots ells membres de la Marea Pensionista de Catalunya, bàsicament, per plantejar quin és el futur de les pensions al nostre país. I pel que fa a l'activitat econòmica, hi ha plantejada una expofira quilòmetre zero de vehicles, en aquest cas a Vilafranca, que tindrà lloc des de dijous i fins dissabte, de l'11 al 13 de novembre. Aquest certamen se celebra a diferents poblacions de Catalunya al llarg de l'any i aterra a Vilafranca, com dèiem, aquests propers 11, 12 i 13 de novembre en els concessionaris dels grups Nicolàs i Jou Nou a l'Avinguda de Tarragona. L'expofira del quilòmetre zero i s'hi exposaran, amb unes condicions excepcionals, més de 400 vehicles i furgonetes nous i d'ocasió repartits al llarg de concessionaris que el grup Jou Nou i grup Nicolàs tenen en aquesta avinguda. A més, també s'hi podran trobar descomptes i oportunitats d'automòbils quilòmetre zero. Serà amb accés lliure i gratuït i l'horari d'obertura de la fira serà tots tres dies, de 9 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a les 9 del vespre.
Gràcies, Josep Maria. Tanquem aquí aquesta roda d'actualitat i ara ja sabem de quin peu calça aquesta setmana que hem engegat avui, dilluns 8 de novembre. Arribem a 9:45, cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 10:15. Comencem explicant-vos que la gestió de la recollida i el tractament dels residus dels municipis posa el focus en la prevenció i l'aprofitament per reduir l'impacte ambiental. Vilafranca genera 20.000 tones de rebuig cada any i per cada tona que és traslladada a l'abocador ha de pagar 110 euros, un cost que inclou el seu dipòsit a les instal·lacions i el cànon de residus. El cànon és un impost ecològic que està destinat a pujar amb el pas dels anys i, per tant, cada cop serà més car dipositar rebuig als abocadors. Per això és de vital importància generar menys residus i separar correctament tots aquells que es puguin recuperar. A Vilafranca, cada habitant genera uns 317 quilos de rebuig a l'any, mentre que la mitjana catalana és de 276 i la de l'Alt Penedès de 306. El Baix Penedès marxa contra l'AMAT. La comarca rebutja l'impacte que tindrà la línia de molta alta tensió en el territori. Són veïns de Llorenç del Penedès, de Sant Jaume dels Domenys, de Banyeres, de l'Arboç, Santa Oliva, de tots els municipis del Baix Penedès que rebutgen un nou impacte sobre el territori. Una marxa ha recorregut la zona per la qual s'ha presentat el projecte d'estesa d'una línia de molta alta tensió que des de l'Aragó arribarà a l'àrea de Barcelona creuant per diverses comarques, entre elles el Baix Penedès. En la zona rebutja aquesta estesa per l'impacte que tindrà. A més d'afectar el paisatge i a sòls agrícoles i forestals, condicionarà possibles desenvolupaments d'activitats relacionades amb el turisme rural. Tots els municipis de la comarca han signat un manifest contra la línia de tensió. Aquest diumenge els veïns han sortit al carrer com a mostra de rebuig. Han recorregut els quilòmetres de traçat que es veurien afectats per la implantació d'unes 18 torres de tensió de més de 60 metres d'alt. A més, sense aportar res al territori, assenyalen des de l'entitat Domenys Dempeus que ha organitzat la marxa de protesta que reclama descartar el projecte i que s'aposti per un model energètic en el qual els centres de producció siguin pròxims als de consum en lloc d'haver de transportar-los centenars de quilòmetres mitjançant línies d'alta tensió. L'Alt Penedès i el Garraf comparteixen vies de futur amb les primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf. Les cambres de l'Alt Penedès i Garraf, de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament No de Garraf comencen enguany en si un cicle de jornades que en periodicitat anual analitzarà i debatrà les realitats econòmiques i empresarials de les dues comarques. Les jornades que es duran a terme dimecres i dijous a la Fassina de Sant Sadurní buscaran generar propostes concretes que siguin plausibles per propiciar una millora de la competitivitat de l'espai Garraf al Penedès, fent que aquesta geografia binomial sigui més atractiva i retentiva d'iniciatives, talent i inversions. Subvencions pel pagament del lloguer d'habitatges a Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat una convocatòria de subvencions pel pagament del lloguer d'habitatges. Aquests ajuts es convoquen per primera vegada i tenen com a objectiu facilitar l'accés a l'habitatge assequible, atendre situacions de vulnerabilitat en habitatge i evitar l'exclusió residencial. Per accedir als ajuts, caldrà estar empadronat al municipi de Santa Margarida i els Monjos, acreditant un any de residència continuada al padró anterior a l'inici de la convocatòria i no pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 700 euros. La presentació de les sol·licituds es pot fer de manera telemàtica a través del sistema IDCAT o bé presencialment a les dependències de l'Ajuntament o de Serveis Socials.
Penedès en xarxa. Els esports.
Són 5 minuts que passen de 10:15 i és moment d'abordar l'actualitat esportiva, uns esports que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, explica'ns.
Doncs arrenquem avui els esports repassant el que ha deixat la jornada en matèria de bàsquet i per això anem fins a Canal 20 on ja ens espera el company Armand Beneito. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Eli. Doncs anem a repassar els marcadors del món de la cistella d'aquest cap de setmana. Comencem amb la primera catalana, grup 4, on els monjos perdien de 10 a casa davant del Sant Jordi, 73-83. Els monjos ocupen la setena posició de la classificació amb 3 victòries i també 3 derrotes. El proper cap de setmana es desplaçarà a la pista del Club Bàsquet Viladecans. Segona catalana, grup 6è, Casal Vilafranca 85, Reus Deportiu 66 i Vendrell 61, Manyanet Reus 60. Els vilafranquins són 8ens amb 2 victòries i 3 derrotes, els vendrellencs 11ens amb 3 victòries i 1 derrota. L'equip del Vendrell jugarà a la pista del Club Bàsquet La Selva i el Casal a la pista del Viladecans. Tercera catalana, grup 3è, Bàsquet Llor 50, Gelida 82 i els Monjos B 68, Igualada 49. El Gelida, en ple de victòria, 6 de 6, és el líder de la categoria, i els Monjos és 7è, amb 2 victòries i 4 derrotes. S'enfronten a la pista del Gelida els dos equips de l'Alt Penedès el proper cap de setmana. El grup 9è de la tercera catalana, grup del Baix Penedès, el Vendrell, que perdia de 10, 83-73 a la pista del Ros Ploms. El Vendrell 2 és 6è amb 3 victòries i 2 derrotes i rep el Club Bàsquet Cambrils a la propera jornada. CT Sènior A masculí, grup 3è, Bàsquet Sant Sadurní 71, Cultural Badalona 55. Els de la capital del Cava ocupen la segona posició empatat amb l'equip del Club Bàsquet Cubelles amb 4 victòries i 2 derrotes. A la pista del Castelldefels B serà el proper compromís del Sant Sadurní. El grup C del Baix Penedès, grup segon de la mateixa categoria, Vilaseca 61, Bellvei 63, Torredembarra 92, Bàsquet L'Arboç 41, Reus Deportiu 28, Calafell A 75 i Bàsquet Baix Gaià 48, Calafell B 52. El Calafell A és el líder, amb 5 victòries i una derrota, igual que el Vendrell, que és segon, el Calafell B és tercer amb 4-2 i el Bàsquet L'Arboç quart amb 4-1. El proper cap de setmana s'enfronten Calafell B i Bàsquet L'Arboç. El Calafell A jugarà davant el Torredembarra i el Bellvei davant del Reus Deportiu. CT Sènior B masculí, grup segon, Corbera Vermell 59, Casal Negre 78 i Club Nou Bàsquet Vilanova 84, Gelida B 54. Els vilafranquins són quarts amb 4 victòries i una derrota, els gelidencs 8ens amb 3 victòries i 3 derrotes. Casal Negre, Club Bàsquet Club endavant i Gelida B, Bellvitge Negre la propera jornada. Sots 25 masculí, grup tercer, Sallent B 47, Casal Vermell 59. Els vilafranquins quarts amb ple de victòries, 4 victòries amb 4 partits. El proper rival dels casalistes, el Maristes Rubí. Sots 21 masculí, per acabar el bàsquet masculí, grup segon, amb victòria de 20, 47-67 del Gelida, que suma la cinquena victòria de la temporada. Líder amb 5 victòries i una derrota. El proper compromís dels gelidencs, el Badalonès B. Bàsquet femení, grup quart de la segona catalana, Vendrell 47, Bàsquet Molins 77 i Bàsquet Pretenc 63, Xamba 64. Les vilafranquines cinquenes amb 3 victòries i una derrota, les vendrellenques vuitenes amb una victòria i 3 derrotes. El Vendrell es desplaça a la pista del Bàsquet Pretenc, mentre que el Xamba rep el Pallejà a la propera jornada. Tercera catalana, grup 7è, Bàsquet Valls 58, Bàsquet L'Arboç 44, Castellví 31, Teresiana 54. Descansava el Calafell, un Calafell que és segon amb 4 victòries i una derrota, el Bàsquet L'Arboç 6è amb 2-4 i el Castellví amb 1-5 és 7è. El Castellví jugarà a la pista del Reus Ploms, el Calafell rebrà el Club Bàsquet Tarragona i el Bàsquet L'Arboç al Vilaseca. A la territorial sènior femení, grup primer, Bàsquet Sitges 68, Bàsquet Sant Sadurní 43 i Club Nou Bàsquet Vilanova 54, Xamba B 56. El Xamba B té 3 victòries i 3 derrotes, el 6è, el Bàsquet Sant Sadurní 8è, amb 2 victòries i 4 derrotes. Els xampistes jugaran davant el Coll Blanc i les santsadurninenques davant del Viladecans. la propera jornada. Campionat territorial sènior, però en aquest cas grup del Baix Penedès, Club Bàsquet Cambrils 33, Vendrell 2, 45. Les vendrellenques 6 de 6 són les líders i la propera jornada jugaran davant la Pobla de Mafumet. I acabem amb la categoria Sots 25 femení, grup tercer, Sant Just 61, Bàsquet Sant Sadurní 54. Les de la capital del Cava són novenes, amb una victòria i tres derrotes, i rebran el Club Bàsquet Roquetes el proper cap de setmana.
I Armand, obrim ara plana futbolística per repassar la jornada penedesenca. Explica'ns.
Doncs en futbol comencem amb la segona catalana, amb victòria del Moja davant l'Olivella per 2-1 i empat de la Fundació Leti Vilafranca a 2 a Municipal de Vilafranca davant del Cubelles. L'equip del Moja suma la segona victòria de la temporada, la primera al terreny de joc, i suma 7 punts, és 9è, també té 7 punts la Fundació, que és 11ª classificada. El Moja es desplaça a la pista del terreny barcelonista i la Fundació al camp del Sant Mauro el proper cap de setmana. Tercera catalana, grup 12è, Montbui 0, Bases Pirell i les Clotes 3, Torrellent 4, Anoia 4, la Pobla del Canemunt 3, Riudevitlles 1 i victòria de les Cabanyes amb el derbi de la jornada al camp de la Granada per 2-3. Descansava l'Almúnia. El Riudevitlles és 5è amb 16 punts, les Cabanyes en té 11, és 8è, el Bases Pirell i les Clotes 9è amb 10, l'Almúnia també té 10 punts i és 11è, la Granada 12è amb 7 i el Torrellent 14è amb 5 punts. El proper cap de setmana no tenim cap derbi, descansa les Cabanyes, Penya Jove, la Granada, l'Almúnia, Montbui, Masquefa, Torrellent, Bases Pirell i les Clotes, Atlètic Vilanova i Riudevitlles Piera. Grup del Baix Penedès, grup tercer de la tercera catalana. Hi havia un derbi i se'l van portar l'Arbós 4-0 davant del Segur Atlètic. La resta de partits, Torredembarra 2, Calafell 0, Cunit 2, Sant Salvador 3, Sant Jaume dels Domenys 3, Torreforta 3, Vendrell 4, Alcover 1, Valls Atlètic 3, Llorenç 3 i Segur 12, Pla de Santa Maria 2. L'Arbós és el líder, en ple de victòries, 8 de 8 pels arbosencs, 24 punts, el Segur és segon amb 19, Sant Jaume dels Domenys 4 amb 16, 15 pel Vendrell 6è, el Llorenç és 9è amb 11, el Segur Atlètic 13è amb 4, Calafell i Cunit, 15è i 16è respectivament, amb 3 punts. El proper cap de setmana, dos derbis, Calafell-Cunit i Llorenç-Segur. El Vendrell visitarà el camp del Pla de Santa Maria, l'Arbós el camp del Torreforta, el Sant Jaume dels Domenys Constantí i el Segur Atlètic rep el Torredembarra. Quarta catalana, grup de Z, Sant Cugat 0, Can Cartró 4, Base Vilanova 1, Puigdalba 1, Hortonenc 5, Monjo 0, Avinyonet 2, Sant Pau d'Ordal 4, Sant Pere Molanta 9, Olivella B 0, Martinenca 2, Canyelles 2, Sant Sadurní 5, Capellades B 2 i Gelida 3, Quintinenc 2. Ara mateix el líder, el Can Cartró, suma 19 punts, segon el Gelida amb 16, Sant Pere Molanta i Hortonenc tenen 13 punts, també 13 pel Quintinenc, amb 12 el Sant Sadurní, amb 12 també el Base Vilanova, Puigdalba 11, Martinenca 9, Canyelles 7, 6 per Sant Cugat, 4 per Avinyonet, Monjos i Olivella B tenen 3 punts i Capellades B tanca amb 0 punts. A la propera jornada, Capellades B, Sant Cugat, Olivella B, Martinenca, Monjo, Sant Pere Molanta, Puigdalba, Hortonenc, Canyelles, Sant Sadurní, Can Cartró, Avinyonet, Sant Pau d'Ordal, Gelida i Quintinenc, Base Vilanova. Grup del Baix Penedès, derbi amb empat a 1. Banyeres 1, Segur B 1. Ara mateix el Segur continua líder amb 16 punts, el Banyeres és quart amb 10. El proper cap de setmana el Banyeres visitarà Constantí, el camp del Constantí B, i el Segur B descansa. En futbol femení, derrota davant del líder de la Fundació Leti Vilafranca, 0-5 al Municipal de Vilafranca. Les vilafranquines són novenes amb 4 punts i el proper cap de setmana tornen a jugar a casa rebent la visita de l'Andorra. Una bona oportunitat per sumar una nova victòria. Seria la segona de la temporada davant d'un equip que no ha sumat cap punt encara aquesta temporada. I acabem amb la segona catalana femenina. Jornada 5, l'escola de futbol base Vendrell, que empatava 1 al camp de la Plana femení, l'Avinyonet perdia 3-0 a Reus, el Subirats, que perdia 4-5 davant del Vilanova, i el tancat 0-6 davant del Morell. L'escola de futbol base Vendrell, amb 4 punts, és 8ª, no han sumat encara ni Subirats, ni tancat, ni Avinyonet. Avinyonet tancat el proper cap de setmana, derbi penedesenc, Morell, Subirats, i escola de futbol base Vendrell, Reus.
Moltíssimes gràcies, Armand, i sumarem encara un partit més de futbol, el del Vilafranca. Per això anem ara fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el Tito Boada. Tito, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. El Vilafranca va esgarrapar un punt del camp de la Grama, un equip, el de Santa Coloma, que havia guanyat els 4 partits com a local. Un Vilafranca que no va marcar cap gol, tampoc en va queixar cap i, per tant, empat a 0. Els marcadors de la jornada: Escou 1, Castelldefels 3, Sant Cristòbal 1, Figueres 1, Granollers 0, Vilassar 0, Poble de Mafumet 0, Manresa 0, L'Hospitalet 1, Sant Andreu 0, Peralada 1, Sants 1 i Guineueta 1, Olot 4. Repassem la taula classificatòria dominada pels equips gironins. L'Olot és el nou líder amb 20 punts, amb 18 pel Peralada i 17 pel Girona. Quarta posició pel Sant Andreu amb 16. El Vilafranca és 8è amb 14.
I, Tito, canviem d'esport, tot obrint ara la plana de l'hoquei patins i repassant aquesta quarta jornada de l'Hockey Lliga, en aquest cas Hockey Lliga Plata Sud, on el Vilafranca va sumar una nova victòria.
Sembla que ha començat molt entonat el conjunt vilafranquí, que té baixes. Les demana un Echile, jugador del Vendrell. També el golejador Tomàs Villares, que encara no ha pogut debutar. I a la segona part, a Sant Cugat, tampoc va poder jugar Joan Vázquez. Va guanyar per 2-4 a la segona part. 3 gols de Xavi Aragonès van donar la tercera victòria al conjunt de Toni Porta. Aquests són els resultats: Taradell 3, Sant Just 3, Vic 3, Raspeig 3, El Picat 6, Vilanova 4, Sum 5, Riba 5, Sant Cugat 2, Digitècnic Vilafranca 4 i Barça 4, Olot 5. Comparteixen la primera posició l'Alpicat i el Digitècnic Vilafranca amb 10 punts, amb 7 el Sum. La propera jornada, descans. A la següent, derbi a les casernes, Vilanova-Vilafranca.
Moltíssimes gràcies, Tito, i dèiem, victòria del Vilafranca i victòria també del Vendrell, en aquest cas el grup nord d'aquesta Hockey Lliga de Plata. Lourdes Meronyo, Domènec Ràdio, molt bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, segona victòria del Vendrell en aquesta Hockey Lliga Plata aquest dissabte a la pista del Sant Feliu. I és que el Vendrell ha aconseguit un gran resultat, 1-4, i d'aquesta manera situar-se a la taula classificatòria amb 7 punts. El Vendrell començava la primera part amb molta empenta i aconseguia marcar el primer gol Biel Salvador al minut 5-0-5. No seria fins la segona part que va començar el festival de gols. Al minut 18-26, Pol Villa empatava el partit, però el Vendrell no trigaria molt en desmarcar-se. Al minut 13-47, Arnau Gimeno marcava l'1-2. Marc Galeano marcava l'1-3 al minut 8-0-3 i, novament, Marc, al minut 3-0-5, marcava l'1-4, sentenciant el maig. Aturada de 2 setmanes a l'Hockey Lliga Plata, i el pròxim partit serà el dissabte dia 20 a les 8 de la tarda en el Cal Vendrell, rebrà a casa el Tordera.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i no abandonem l'hoquei patins perquè l'entrevista justament de la jornada la dedicarem a conversar amb el seleccionador espanyol, el penedesenc Guillem Cabestany. Guillem, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, molt bon dia, bé, molt bé.
Et tenim al cotxe camí de Reus, on avui teniu entrenament justament per preparar aquest europeu que es disputarà a partir del dia 13 a Portugal, a Paredes.
Sí, sí, anem de camí cap a Reus, on farem un altre partit amistós. Bueno, primer entrenarem al matí, dinarem junts i després entrenarem, farem un partit amistós a primera hora de la tarda. Res, en procés d'anar adaptant els jugadors, el model de joc, anar-nos coneixent i amb el poquet temps que tenim intentar que les peces encaixin el millor possible, perquè d'aquí una setmana justa comença l'europeu ja.
Ara ho comentaves, dies justos per preparar aquest europeu, per començar a fer aquests engranatges, perquè el dia 13 s'apuja al taló de l'europeu d'hoquei patins, un europeu que aquest any ha caigut amb unes dates diferents a la que estem acostumats i on Espanya no debutarà fins al dia 15, justament amb Andorra.
Sí, 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 és un europeu una mica diferent, enmig de la temporada ja iniciada, i això fa que pels clubs és una mica incòmode, és cert, han de parar la competició. Per nosaltres no ens permet tenir gaire temps per preparar l'europeu, és una mica especial per tots, però també entenc que era important tornar a iniciar les competicions internacionals, ja sigui de clubs, ja sigui de seleccions, per tornar a la normalitat. És un europeu un pèl estrany, però bé, nosaltres intentem fer la feina de la millor manera per en aquests poquets dies que tenim donar el millor nivell possible. Crec que estem dintre d'aquest procés i que anem complint els plaços que toca. L'equip ja mica en mica comença a rutllar i esperem que en aquesta setmana que ens queda encara fem més passets endavant.
Guillem, de moment, la preparació, com estàs veient els engranatges d'aquest equip?
Sí, com t'estava dient, ja vam jugar, hem jugat ja tres partits i hem anat de menys a més. Vam intentar en els primers entrenaments explicar com volíem que jugués l'equip, explicar els sistemes de joc, i a partir d'aquí els hem posat en pràctica directament contra equips que estan, evidentment, ja molt rodats i en una fase ja entrada de la temporada, i això ha fet que a Caldes ens costés un palet. El Caldes va fer un molt bon partit i a nosaltres ens va costar més. Amb el Noia ja vam fer un petit pas endavant. El dissabte amb el Manlleu, que ja és el tercer partit que vam jugar, ja ens van sortir les coses molt millor. I això, doncs, amb aquest poquet temps, contrarrellotge, per anar polint cosetes, i crec que dintre del procés estem evolucionant. Per tant, no hem anat de més a menys, sinó que estem anant de menys a més, i ens fa ser optimistes que arribarem amb unes bastant bones condicions el dilluns que ve, el primer partit contra Andorra.
Guillem, recordo l'última vegada que conversàvem a l'estiu, parlàvem de que ho tindries difícil a l'hora de quadrar aquesta llista de convocats amb el talent que hi ha. Una llista on, per exemple, a penedesencs tenim dos sadurninencs, a Sergi Aragonès i al Pau Bargalló.
Sí, bueno, està clar que era una feina molt complicada i que hi ha molt per triar, i segur que cadascú, cada entrenador o inclús cada aficionat, faria la seva selecció. Vam intentar pensar, analitzar i veure tots els jugadors que creiem que eren seleccionables i després escollir també en funció de com creiem que cada un dels jugadors s'adaptaria a la manera que volem de jugar, i si hi ha el Sergi i el Pau, que no seré jo qui descobreixi les qualitats que tenen. El Pau ja és un jugador totalment contrastat i entre sempre considerat entre els millors del món, i el Sergi ja també en uns darrers anys on està demostrant la seva qualitat i el Benfica, i per tant tenim molta confiança que els dos faran un molt bon campionat d'Europa.
Dèiem que Espanya debuta dilluns contra Andorra en una competició que enguany juga amb un sol grup i tots contra tots.
Sí, tots contra tots, però després ja els dos primers classificats juguen la final el dissabte, és a dir, de dilluns a divendres fase de grups i després ja final. És una mica perillós. Tots els equips arribaran amb una preparació curta, per tant s'haurà de veure com cada selecció aconsegueix adaptar les seves peces i tenir un bon nivell de joc. Per tant, serà una mica... poden haver inclús algunes sorpreses, perquè aquest procés tan curt farà que els equips durant una setmana puguin anar evolucionant, seguríssim, puguin anar evolucionant en el seu nivell. Per tant, nosaltres esperem començar bé contra Andorra, que ens doni un partit que ens doni confiança per l'endemà i afrontar un dels principals candidats, que és Itàlia.
De fet, Guillem, t'escoltava en una entrevista que explicava justament que Portugal, per la qualitat, per fet de ser anfitriona, és una mica la favorita per endur-se aquest títol.
Sí, segurament, bueno, és una de les favorites, i per jugar a casa pues, potser té la pole position abans de començar, no? però nosaltres no ens amaguem de res, tenim una molt bona selecció, com no podia ser d'una altra manera, i no tenim cap por a ningú. Portugal, evidentment, és la campiona del món i té una gran selecció, una gran generació de jugadors que ja des de categories inferiors han estat guanyant títols des de fa molts anys, van guanyar l'últim Mundial, i seran un dels principals candidats. Però atenció, que també està França, està França amb un molt bon equip, està Itàlia, i després, evidentment, nosaltres que no, com et deia, no li tenim por a ningú i anem amb l'esperança de guanyar el campionat, no de cap altra, no tenim cap altra intenció ni cap altre objectiu.
Espanya que ho lluitarà, i la veritat és que una cosa a favor de l'equip, a favor teu, és que per exemple, Portugal tu coneixes molt bé, has estat moltes temporades al Porto, per tant, és una selecció que segurament et coneixes també, com a mínim jugadors.
Sí, la majoria, bastants d'ells els he entrenat, i els que no he entrenat hem competit contra ells durant 6 anys, és a dir que sí, que els conec bastant i potser, no sé si és un avantatge o no, però sí que crec que podrem donar bones indicacions als nostres jugadors per poder competir encara millor, no? Però repeteixo, és una competició molt especial, amb preparació curta, amb on els equips veurem com, les seleccions veurem com arriben, i abans de pensar en Portugal, tenim Andorra, després tenim Itàlia, mica en mica, anirem fent pas a pas, que d'un dia per l'altre pots passar de l'eufòria a la tristesa, per tant, a poc a poc, com diem sempre, a poc a poc i bona lletra, començarem pel principi amb Andorra i pas a pas ja arribarà a Portugal, que jugarem el dijous i esperem jugar-hi i després poder passar a la final.
Pas a pas, mica en mica, anant fent passes en aquest europeu de Paredes. Arrenca el dia 13, Espanya debuta el dia 15 amb Andorra, i entenc, Guillem, que l'objectiu, a banda de mostrar una molt bona cara d'aquesta selecció, és també, com deies ara, arribar a la final de dissabte. I si es pot guanyar, sí, doncs millor que millor.
Sí, evidentment, no, l'objectiu és arribar a la final i guanyar-la. Després el que intentarem és fer les coses bé i jugar bé perquè és la millor manera de tenir opcions de guanyar el campionat. Però no anem amb un altre objectiu d'intentar... Com dos objectius, no? En primer lloc està a la final, que és l'objectiu mínim per poder guanyar el campionat, i després a la final fer un bon partit i fer les coses bé i guanyar-la. No ens amaguem de res, som una selecció molt bona, molt competent, i esperem portar el títol cap aquí.
Doncs esperem veure a Espanya aquesta final de dissabte a Paredes. Guillem Cabestany, seleccionador espanyol d'hoquei patins, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una breu pausa i de seguida arriben les notícies de les 10. Fins ara. Des d'un lledo.